Són les dues del migdia.
Ressons, un espai per la música en català.
Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Vicky Mel, Morir d'un llamp. Morir d'un llamp, Satèl·lit EK, és el títol de l'esperat nou disc de Vicky Mel, un àlbum ple d'optimisme i esperança d'una de les millors veus del país. Aquest és el tercer disc de Vicky Mel i és un retorn al pop clàssic.
Questo metto che fa tutto bene, che sempre cammina, che sempre cammina. Questo metto che niente può fare, adesso lo chiamerò l'ama del carrer. Non si alza mai tardi, la barba si fa, la vasetta sinistra, la vasetta sinistra, soltanto un caffè, perché altro non ha, ma quanto ne sa l'uomo del carrer. Prende una sigaretta, ah no, non ce l'ha, quando fuma e sbaffa, quando fuma e sbaffa, gli amici se lo vedono fanno finta di niente, di fumo non c'è l'uomo del carrer. Scende in ascensore, ah no, non ce l'ha, in fretta cammina, cammina in fretta, nel piano di sotto incontra Rosé, un bel finimondo, l'uomo del carrer. Come penso male, come penso male, un giorno morì, non sa più di che, sei messo nei guai, l'uomo del carrer. Guarda un po' che figura la madal in carré. Va a piedi al lavoro, questo sì che c'è, nemmeno ne avesse, nemmeno ne avesse, se non ci son soldi non c'è nemmeno cos'è. L'home del carrer. Gli fa male la testa, no, non ce l'ha, prima ce l'aveva, prima ce l'aveva, un giorno la perse, non la ritrovo mai più, non ha proprio un bel niente, l'home del carrer.
Ràdio Estel. Bossòst era Val d'Aran 106.0. El Club del Country, un programa que ha fet història. 60 minuts per escoltar els èxits del moment i els grans clàssics de sempre. Des de 1987, fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, dirigit i presentat per Rafael Corbí. Els diumenges a les 9 de la nit, a Ràdio Estel. Country Roads.
Cada setmana redescobreix Catalunya Cristiana, la premsa que ens ajuda, ens uneix i ens enforteix. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació.
Ho has de celebrar en gran.
Com l'aniversari d'Hipercor.
Amb el 30% d'estalvi en totes les joguines i bicicletes.
I el 10% d'estalvi en tots els pneumàtics.
Només fins al 22 de novembre.
A més, pots guanyar un dels 70 fabulosos creuers de Costa Cruceros.
Celebra-ho a Hipercor.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Molt bon dia i benvinguts una setmana més a Del Camp a Taula. El conseller d'Agricultura, Jordi Ciuraneta, va presidir el passat cap de setmana la inauguració de la 18a Fira de l'Oli Verd de Maials, acte en el transcurs del qual va animar els joves a incorporar-se al sector agrari, en general, i al de l'oli en particular. Així, adreçant-se als joves presents a la inauguració del certamen, el conseller els va dir: «Us necessitem no només per donar continuïtat a les empreses agràries o futur i riquesa a les nostres comarques, sinó també perquè necessitem que el sector es nodreixi de les vostres idees, formacions i passions». A més, Ciuraneta va ressaltar que per encarar el futur, el sector de l'oli també ha de fer una aposta per crear marca i millorar la comercialització i el màrqueting, ja que això és imprescindible per afegir valor i tenir més marge de preu. Per la seva part, Jarcoac ha aprofitat la realització d'una jornada adreçada a joves viticultors del Baix Penedès per recolzar el relleu generacional al món agrari. Les paraules del conseller d'Agricultura i la jornada de Jarcoac resumeixen un missatge que des de fa temps estem efectuant aquí, a Del Camp a Taula, i és que cal apostar pels joves i per la qualitat i el potencial comercialització de les nostres produccions. Si això es fa, estem del tot convençuts que aquests joves no ens fallaran i el futur en aquest àmbit el tindrem assegurat.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
Diumenge passat es van dur a terme a Mercabarna Flor les 32enes mercademostracions, on es van donar a conèixer les últimes tendències en ornamentació per aquest Nadal. Per saber-ne més coses, i també del sector de les flors, les plantes i els complements, parlem amb Josep Garcia, director d'explotació dels diferents mercats i de la zona d'activitats complementàries de Mercabarna. Bon dia, senyor Garcia.
Hola, bon dia.
Quanta gent ha participat en aquestes mercodemostracions i d'on provenia?
Doncs enguany calculem que han vingut unes 2.000 persones provinents de, principalment del món de la floristeria, del món de la decoració, de l'interiorisme, sobretot de la zona de Barcelona i de Catalunya, però també tenim visitants que han vingut des de Mallorca, des de València, des del País Basc, des de Saragossa. És una activitat que crida, és una cita anual i que crida bastant l'atenció perquè marca tendències i marca una mica camins a seguir per incrementar les vendes nadalenques.
Home, amb 32 edicions jo crec que ja és un referent pel sector, no?
Sí,
i per tant, gairebé ja una cita obligatòria, no? El venir, inclús, no solament per presentar, sinó també per conèixer, no?
Sí, nosaltres, a banda de que donem informació en el sector, de que es van acostant les marques demostracions, molts dels clients ja s'ho marquen en el calendari com a cita obligada. És a dir, qui no pot venir cada any perquè ve de lluny, cada 2 anys màxim, però no s'ho volen perdre. És un moment en el que, primer, de retrobament amb molts companys del sector, d'intercanviar idees, de conèixer noves tècniques, de conèixer nous materials. És el moment de posar en llarg el Nadal, diguéssim.
Segons han explicat en la nota de premsa que han fet posterior a aquestes mercademostracions, enguany el sector vol acomiadar la crisi econòmica reflectint opulència mitjançant els colors. Què és el que es pretén amb això? Què vol dir això d'opulència mitjançant els colors? I quins són els colors pels quals s'ha apostat enguany?
Fins ara hem tingut una sèrie d'anys, un parell o 3 anys, en el que ha estat present una decoració minimalista, una decoració que no lluïa especialment a les taules de Nadal. Llavors, enguany, el que es vol és trencar aquesta tendència. Es vol fer vistós, es vol fer molt present al Nadal, és un moment en el que, potser estem fent coses que no fem la resta de l'any, i enguany entraran colors molt tradicionals, entrarà el daurat, entrarà el platejat, entrarà el negre, entrarà un to rosat, coure, és a dir, tornem a aquells colors més metàl·lics i més preciosos que sempre hem associat amb el Nadal, no? Aquest any tornen amb força, ja no només això, sinó materials, canviem les boles de plàstic per boles de vidre, canviem una sèrie d'espelmes que eren poc vistoses per espelmes molt més treballades o en formes especials. Torna a entrar amb força la decoració nadalenca, que és també una cita obligada, però que aquests anys enrere havia quedat com amb un aspecte més minimal.
Sí, potser aquests colors que he dit, aquests dorats, platejats, són els típics, quan jo recordo, quan amb ornamentació, els arbres de Nadal, sobretot, no? Uh-huh, que eren els colors més típics de les boles. Després ja van sortir els colors, perquè, bueno, tot això es va innovant i va... Quan dic colors, altres colors, no? Uh-huh. Però vull dir que sí que associes, i quan espelmes, quan d'això, aquests colors, potser és els que associes... O sigui, són els colors més tradicionals, per entendre'ns.
Són els colors més tradicionals que van lligats, per una banda, als que donen més llum, perquè recordem que el Nadal se centra en la part de l'any en què la nit és més llarga i el dia és més curt, i possiblement fa dies més foscos, més nuvolats, més freds. Doncs el Nadal el que intenta és aportar una mica de llum. I què millor que aquests colors, doncs, que ja de per si són reflectors de llum, no? Doncs enguany tornem a aquesta idea de recuperar un clàssic i possiblement de recuperar aquella magnificència del Nadal, aquella vistositat de dir, mira, quina alegria que ens sentem a taula, doncs, tots plegats, i que es noti que és Nadal, no?
A part d'aquesta opulència mitjançant els colors, també parlaven que hi ha una abundància de materials i una gran qualitat en els productes proposats. Què vol dir amb això, també?
Sí, això també fa relació al mateix que parlàvem fins ara. Enguany es preveu que els treballs seran més grans. Doncs si fem servir branca de pi, seran branques més llargues. Si fem servir espelmes, o seran més quantitat, o seran més llargues, o seran més vistoses. És a dir, els treballs de Nadal tindran molta més presència allà on els posem, ja sigui d'un rogador, ja sigui decorant un arbre o ja sigui d'un centre de taula. Volen capturar l'atenció, volen que en aquell espai es noti que és Nadal, a partir d'aquesta millora de qualitat de materials i a partir d'aquest increment de color i de vistositat.
Perquè, a més de la decoració de les llars, les mercademostracions s'han centrat en el sector de l'hostaleria i la restauració. Sí. Pensa que en aquests establiments hi ha molt camí a recórrer encara pel que fa a l'apartat d'ornaments florals?
Sí, sens dubte. És un sector que va evolucionant de forma molt ràpida i va donant als seus clients una millor experiència, tant quan ens assentem a taula en un restaurant com quan hem de passar una nit en un hotel. Però és l'element ornamental, floral o de planta, és molt senzill, és bastant econòmic i dona molta satisfacció a l'usuari, encara que sigui a nivell que no se n'adona. Entres a un lloc que està amb moltes plantes i són molt vistoses i et sents bé, malgrat que sigui a nivell poc conscient, però dona aquest benestar.
Sí, Aleshores, tranquil·litat, et dona de tranquil·litat, de calma, crec jo, veure...
Exacte, no deixa de ser, doncs, una taula amb la que no dinem habitualment, o un llit que no és el nostre, i això t'acosta, doncs, a una certa harmonia, doncs, amb la natura, o un espai més relaxat.
Crec que trenca la fredor, no?, de trobar-te una habitació allò Jo m'he trobat amb hotels que arribes i quatre parets, no? Uh-huh. A sobre que ja dorms a fora d'on és la teva habitació habitual o,
ah,
o la teva taula habitual de casa, no? Que vas amb un menjador i uh-huh. hi ha, bueno, restaurants que sí que busquen més, però hi ha que són més freds. Llavors, les plantes, les flors, uh-huh. jo crec que donen aquesta, potser la paraula harmonia, no?
Tenen aquest efecte, que moltes vegades no en som ni conscients, però tenen aquest efecte. Eh? Quan entrem en un lloc, o quan per exemple un jardí, o quan entrem en un lloc, doncs mira que té tres o quatre plantes ben posades i les té maques, ostres, en aquest aspecte ens trobem bastant més còmodes.
A part, la gastronomia està present de manera activa, ja que l'equip d'Albert Adrià, del prestigiós restaurant Tickets de Barcelona, ha demostrat com millorar un plat a base de flors.
Sí.
Aquesta simbiosi gastronomia, restauració, món floral, què suposa?
Fa molt de temps que s'està introduint el tema floral i de plantes i d'herbes amb la gastronomia, però sembla que ara estem en un punt en el que està agafant bastanta més força i s'està associant a altres aspectes que estan molt consolidats, com poden ser doncs, el món de la restauració o el de les begudes de còctels, o està ficant-se a roda d'aquests esdeveniments gastronòmics i hi ha moltíssim recorregut en aquest aspecte. Eh? Veurem en el futur, veurem més flor i més planta, doncs, ja no només decorant la taula, sinó dintre dels mateixos plats.
Però passa que això potser és un procés cultural, no? D'aprenentatge,
sí.
com moltes altres coses, no?
Sí, sí.
Fins ara, que els que som una mica carques, tenim les coses de dir, no? Les flors aquí, no? Ens sembla que...
Jo tampoc m'imagino al vespre doncs, fent una truita de pètals, eh? Tampoc m'imagino això.
Però
que tampoc serà tan estrany que en algun menú ens introdueixin algun producte. Eh? Jo crec que en el futur anirem veient com un fet simpàtic o anecdòtic o amb un postre o amb una rebeta dintre d'una beguda. Començarem a veure coses d'aquestes.
Uh-huh. Un dels objectius de les mercademostracions és aportar idees noves al sector de la flor i la planta. Que contribueixin a incrementar les vendes nadalenques, sobretot.
Sí.
Això ha estat així cada any, i pensa que aquest any també ho aconseguiran?
Sí. Nosaltres el que intentem, a partir dels professionals que convidem perquè donguin idees i presentin tendències, és exactament això, és donar unes idees senzilles, operatives, ja no només per fer treballs, sinó com presentar-los a la botiga o a l'establiment o en els decoradors que han de fer algun event, com fer-ho de forma ràpida, econòmica, vistosa i que aporti un increment de vendes en el seu negoci.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Perfecte.
Quin tros de tractor? Cabina insonoritzada? Facilitat de maneig? Una consola de nova generació? Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972-51-03-69.
Continuem parlant de les mercademostracions amb Josep Garcia, director d'explotació dels diferents mercats i de la zona d'activitats complementàries de Mercabarna. Ara li volia preguntar per les 7 millors escoles d'art floral d'Espanya han competit entre elles en el concurs de decoració de taules de Nadal. Com valora aquest concurs i el nivell dels participants?
Normalment, a les mercademostracions estan present a les escoles, presentant ja tant la seva activitat formativa com diferents tendències que volen presentar-nos. I enguany han fet un concurs de taules, la qual cosa ha estat més que una competició, ha estat una presentació dels seus estils. Ha guanyat, bueno, han guanyat en aquest sentit doncs, a l'Escola d'Art Floral de Catalunya i després a l'Escola Rosa Valls, però el que estaven en aquest punt demostrant era un estil, una tendència, una manera de fer, que és el que ens agrada que tingui més sentit en les marques de demostracions. Malgrat fem alguns concursos, com un concurs de corones o un concurs de decoració de vets, més que guanyar, aquí sí que realment l'important és participar, és veure què ens estan oferint aquestes escoles, veure per on van, si jo sóc un futur florista o decorador o interiorista i em vull decantar per una d'elles, en allà estic veient el que m'estan oferint de forma més vivenciada.
Bueno, és el que estàvem parlant, de que al final el que es marca és tendència, no?
Exacte.
Suposo que aquí és amb la decoració de les taules de Nadal, que a més es mostra als professionals assistents pues, com ornamentar aquestes taules, suposo que de la manera més original, cadascú a la seva manera, valga la redundància, i també el que deia del concurs d'arbres de Nadal i corones, no? Un protagonitzat pels majoristes i l'altre pels floristes, o sigui, al final és com un catàleg posat en viu, per entendre'ns, no? És mostrar el que fan, no?
Sens dubte, la idea aquí... El que ens satisfà molt és quan veiem els professionals donant voltes pel mercat, amb els telèfons mòbils, amb les càmeres fotogràfiques, retratant-ho tot. Això vol dir que està funcionant, que allò els crida l'atenció, que estan agafant idees, que estan observant tècniques, que estan mirant com resoldre un dubte que tenien i allà ho veuen... Amb una posada en escena ho veuen resolt i això és el que més ens satisfà quan fem una activitat com aquesta, no? Veure com surten els professionals carregats d'idees que al final ens les oferiran als consumidors a partir de l'endemà mateix.
I tampoc se n'obliden dels més petits de la casa, no? Perquè tampoc ha faltat un espai perquè es convertissin en floristes per un dia. Uh-huh. Amb aquesta activitat es pretén entretenir-los solament o ja s'aprofita per animar-los a que aprenguin a elaborar elements florals de cara al futur, de dir, mira, aquí tenim potencials floristes o gent del sector de la flor i la planta.
Sí, sens dubte busquem les dues vertents. No deixa de ser una activitat familiar, perquè es desenvolupa durant tot el dia, normalment és en cap de setmana, aleshores, doncs clar, les famílies venen juntes. I ja fa uns anys vam introduir activitats infantils perquè la canalla doncs, no estigués només donant toms amb els pares, potser amb temes que els agradaven més o menys. No? Llavors hem obert un taller d'art floral i llavors ells, a banda de que ja estan ficats en aquest caliu, perquè normalment són fills de gent que està en aquest sector, doncs a banda estan jugant i estan introduint tècnica i estan passant un dia també com a petits floristes, perquè molt possiblement una part d'ells doncs, s'enganxi, no? En el negoci de la floristeria o de la decoració, de l'interiorisme o dels events. I llavors, bueno, què millor que donar-los una plataforma per provar-ho aquest dia.
Em van comentar, em sembla, que també va ser present aquest any un especialista rus, em sembla, no?
Uh-huh.
Fent, bueno, mostrant tot el que hi fa amb decoració, no?
Sí, enguany hem tingut la sort de poder comptar amb un florista de primera categoria, l'Araik Galstian, un florista rus, ha guardonat amb diferents premis, té escola d'art floral a Moscou, bueno, ell de fet és armeni, i ens va presentar un show de decoració de grans volums i de grans espais, combinat amb unes desfilades de raps de núvies. Va ser un... Sempre en aquest marc de les marques de demostracions sempre tenim algun espectacle a la tarda, amb primeres espases del món de la floristeria o la decoració, i enguany estem molt contents d'haver pogut comptar amb l'Araik Galstian.
Ja que el tinc aquí amb nosaltres, aprofito per també fer alguna pregunta a part de les mercademostracions, no?
Uh-huh.
Com es veu des de Mercabarna la situació actual a casa nostra, el sector de les flors, les plantes i els complements?
Uh-huh. Doncs mira, encara hem de dir que amb molta prudència, però anem veient una evolució en positiu des de l'any passat. És un sector complex, perquè no parlem d'un producte de primera necessitat, parlem d'un producte, potser sí que de primera necessitat emotiva o física o espiritual o en el moment de fer un regal, però no és el que posem a taula cada dia, no, per menjar. Uh-huh. I en moments de crisi, doncs, és un sector que pateix molt. L'any passat ja vam notar un repunt d'un 10-12% de més de volum, que enguany s'està mantenint. És a dir, hem d'acabar l'any encara amb una de les campanyes sens dubte més importants, que és el Nadal, i al final de l'any podrem saber com ha evolucionat. Però de moment estem mantenint aquest creixement de l'any passat, la qual cosa ens fa pensar, doncs, que possiblement el pitjor d'aquesta situació, doncs, l'haguem deixat enrere i que comencem a parlar d'una recuperació.
Perquè, aviam, parlàvem de la prioritat, no?, de les flors. O sigui, aviam, en una situació de crisi són les flors i les plantes, pots no deixar-les de comprar, però, bueno, pots prescindir una mica d'elles. Sí. Com hi ha altres coses prioritàries, per entendre'ns, no?
Clar. Hi ha una sèrie de sectors més sensibles, sí, que són els primers que desapareixen de la prioritat de la butxaca.
Mm-hmm. Bueno, com el tema de comprar diaris i aquestes coses que ens afecten als periodistes també.
Clar.
Perquè, clar, avui en dia que t'arriben informacions de tot arreu i que tens, per exemple, aquesta setmana, quan hi ha hagut tot el tema dels atemptats, que gairebé te'ls retransmetien en directe,
sí,
les actuacions posteriors que hi han hagut de la policia francesa, mm-hmm, que gairebé, que a vegades dius, quin sentit té, potser, més la reflexió, més la d'això, però vull dir que moltes notícies ja t'arriben allò a primera mà de seguit, no?
Uh-huh.
Llavors, amb el tema de les flors i les plantes, suposo que passa això, llavors sí que és quan més es veu l'estacionalitat de certs productes, o vull dir, per Sant Jordi sí que això es manté,
sí,
o per Nadal, suposo,
sí,
però durant tot l'any és quan suposo que han d'intentar aguantar el tipus, per entendre's,
sí,
no?
Sí, durant... Quan comencem un període de crisi, sens dubte això s'acaba radicalment, la compra de flor i de planta, i després jo entenc que ja no és només que el tema econòmic, doncs, es pugui anar millorant o es pugui anar estabilitzant, és que ho acabem trobant a faltar. És a dir, segurament, quan un comença a retallar, doncs diu, mira, aquest cap de setmana que fèiem de tant en tant, no ho farem. Sortir a sopar fora, no ho farem. Comprar flors i plantes, no ho farem. Però hi arriba un moment que ja també trobes a faltar aquestes coses. Ja tornes a ficar a roda, doncs, escolta, una planteta, que total no són tants diners, i escolta, dura molt de temps i dona molta alegria, i tornem a entrar, doncs, això de si es pot comprar una mica una planta, si es pot anar a sopar un dia, per ni que sigui per celebrar un event, no? Però tornem a ficar, en la mesura del possible, algunes d'aquestes coses perquè les volem, perquè ens calen i perquè també alimenten una part del nostre organisme, no? Ni que sigui de satisfacció o per celebrar amb la parella o amb la família o un event o un final de carrera o tot això ho tornem a introduir en el món de la flor i de la planta, i a poc a poc, perquè tampoc no són creixements, les caigudes són rapidíssimes i els creixements molt lents, però sí que anem veient que es va estabilitzar aquest creixement de l'any passat cap aquí.
Trobes a faltar el no ho farem, eh? Amb això que deien, que trobes a faltar el no ho farem, no? Perquè dius,
exacte,
no farem això, no farem això, i ja el dius, escolta'm,
exacte,
algú haurem de fer, no?
Exacte, és que potser hem deixat de fer tantes coses que, saps, que al final fins i tot has pogut estalviar una mica a base de no fer res, i mira, doncs això ho dediques un dia a sortir a sopar i l'altre a comprar un parell de plantes i l'altre a una altra cosa que trobes a
fer. És que les plantes, bueno, això que dèiem, per exemple, quan vas a visitar algú en un hospital i això ja és prou fred, allò que parlàvem abans de la fredor, no?, que trobes amb certes, que sembla que si no portes una planta, una mica d'alegria, una mica de...
Sí.
No ho sé,
Sí.
Sembla
sí,
això,
sí,
no?
Sí. Ja... Ara, per exemple, el Nadal és molt tradicional que totes les cases doncs entri una poncètia, aquesta planta típica de Nadal, la flor vermella... Doncs...
Bueno, ja s'ha buscat variants, de colors.
N'hi ha de molts colors, el que passa és que, bueno, com la rosa de Sant Jordi, no?
Sí.
Tendeix a ser vermella, malgrat que hi ha tots els colors i estan presents en el carrer, però evident, hi ha varietats blanques, grogues, roses, però el fet d'introduir aquesta planta al Nadal ens dona molta alegria durant uns dies. Després no és una planta pensada per estar en un interior i moltes vegades jo sóc el primer que se'm fa malbé i bueno, doncs ja ho deixem córrer. Però el fet d'haver-la tingut a dintre, ostres, doncs potser em fa pensar de cara al gener, febrer, anem a comprar una altra planta i la fiquem a dintre i, escolta, l'alegria que donava la taula o l'alegria que donava en el rebador quan entràvem, tot això és important perquè genera una voluntat de seguir tenint aquell verd a dintre de casa.
Ja per acabar, i continuant amb aquesta pregunta d'abans, de cara al Nadal, quines són les flors que més es venen a Catalunya i pel que fa a les plantes, quines?
La planta és molt clàssica, sí, sí. És la ponsètia, malgrat que també després doncs, es venen plantes per regal, no deixa de ser una possibilitat de regal molt bona, doncs una planta com una orquídia o com una planta més vistosa o com un centre de plantes. I pel que fa més la flor, jo us diria que el Nadal està més associat a les branques de pi, a les pinyes ficades en allà, és molt present la flor seca en aquest sentit, combinat amb boles i amb espelmes, les molses, els guis, la boleta aquella de Nadal, tot és més potser associat al verd i a la branca que no pas a la flor, malgrat també hi ha molta flor que s'introdueix amb les decoracions nadalenques, però és un espai que potser el pensem més amb aquests productes alternatius, verds també, però més relacionats amb el Nadal.
Doncs agraïm a Josep García que ens hagi parlat de les mercademostracions i hagi fet un petit repàs a la situació del sector de les flors, les plantes i els complements.
Ha estat un plaer.
Gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Si t'agrada la música del nostre país veí, no et perdis el Boulevard de la Cançó Francesa. Cada diumenge a les 10 de la nit, França sona la teva emissora de referència. El Boulevard de la Cançó Francesa, els diumenges a les 10 de la nit, a Ràdio Estel.
Que n'és de fàcil acostumar-se al que és bo.
Que n'és de fàcil acostumar-se a la qualitat de la nostra carn seleccionada.
I els preus sempre frescos d'Hipercor.
Pit sencer de pollastre en format estalvi a 5,10 € al quilo.
Acostuma't als nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
A partir de la setmana vinent, de dilluns a divendres a les 10 de la nit, Espais de Saviesa a Temps de Diàleg. Entrevistem personatges de totes les religions que ens han deixat petjada. Temps de Diàleg, un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. A partir de la setmana vinent, de dilluns a divendres a les 10 de la nit, a Ràdio Estel, un espai del grup de treball estable de les religions. Del Camp a Taula. L'actualitat.
La Unió de Pagesos ha alertat que la carn de porc ha cotitzat en les últimes setmanes a un preu inferior al de cost de producció, arribant a Merco Lleida a la setmana 46 del 12 al 19 de novembre a un valor inferior a 1 € per quilo, en concret a 0,992 €. Es tracta d'una cotització a la que no s'havia arribat des del 2009, mentre el cost de producció, segons dades de 5 consultors, ha estat de 1,090 € per quilo durant el primer semestre d'aquest any. Tot i que la tendència habitual és que en els mesos de tardor el preu del porc baixi i es recuperi finals de gener, aquest any la producció ha augmentat, mentre el consum s'ha mantingut estable, segons ha assenyalat el sindicat agrari. Segons l'enquesta ramadera del Ministeri d'Agricultura del maig 2015, el nombre d'animals havia augmentat en un 7,69% a Catalunya, mentre que l'Estat ha sigut d'un 4,94%. Això equival a un 12,69% al nombre de garrins i un 9,8% al nombre total d'animals d'engreix, representant un 6,09% a nivell estatal. D'altra banda, durant la 13a jornada de qualitat en l'ensenyament organitzada pel Departament d'Ensenyament, les escoles agràries d'Alfarràs, Empordà, Gandesa, Les Borges Blanques, Manresa, Pirineu, Pallars i Vallfogona de Balaguer van rebre el diploma per a la contribució a la millora de la qualitat de l'educació, això segons la norma UNE-EN ISO 901 2008. Aquestes escoles se sumen a les anteriorment ja certificades d'Amposta, Solsonès, Santa Coloma de Farners i Targa i els mateixos serveis centrals del Servei de Formació Agrària del Departament d'Agricultura. Aquest reconeixement arriba després de més de 3 anys de treball per cada escola dedicant-se a adaptar tots els seus processos i procediments i els anima a continuar la seva tasca en la xarxa de treball per la qualitat i millora contínua que tenen establerta.
Del camp a la taula, els dissabtes a la 1 del migdia a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 17 de novembre 183 euros per tona, baixa 1 euro. El blat de moro francès a 181 euros per tona, disminueix 2 euros. L'alfals granulat a 145 euros per tona es manté. La colza d'importació 239 euros per tona, baixa 3 euros. I la garrofa 160 euros per tona, puja 2 euros.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja ha cotitzat a 0,90 euros al quilo. I el groc viu també a 0,90 euros al quilo. Tots dos preus repeteixen en relació a la darrera setmana. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,54 euros al quilo i el groc canal a 1,40 euros al quilo, mantenint-se respecte a la setmana anterior. La gallina pesada ha marcat 0,32 euros al quilo i el gall 0,18 euros al quilo, repetint les dues cotitzacions en relació a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,02 euros, per tant, es manté. A la categoria L, de 63 a 73 grams, a 0,91 euros. Augmenta 2 cèntims. A la M, de 53 a 63 grams, a 0,82 euros, puja 3 cèntims. I a la categoria S, de menys de 53 grams, a 0,61 euros, per tant, repeteix.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 2 euros. El quilo es manté en relació a la darrera setmana.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oli Antara, l'oli nou de la cooperativa de la Selva i l'Aleixar, ja és aquí. L'oli Antara, amb 115 anys d'història, gràcies a la seva qualitat i bon gust, ha estat considerat un dels millors olis de l'Estat. Oli Antara, te'l portem a casa a preu de molí. Telèfon 977-844-125 i a la web coselva.com. Oli Antara, el bon gust amb més història. El producte.
En aquesta secció que oferim cada setmana amb la col·laboració de Mercabarna, parlem amb Jordi Defez, responsable del Mercat Central del Peix. Bon dia, Jordi.
Bon dia, Isidre.
Quins són els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien?
Mira, aquesta setmana els productes que més s'han comercialitzat i que recomanem per la compra podria ser el llobarro salvatge, del litoral mediterrani, França i Cantàbric, també el llobarro de cultiu, principalment de Turquia, Grècia i de Múrcia. També ha presentat una bona comercialització en el mercat el besuc, del litoral andalús, Portugal i del litoral català llevantí. Un altre peix que destacaríem ha estat el salmó de Noruega i, finalment, el bonito tant d'Andalusia com de la part del Cantàbric. Això de peixos. Del grup dels cefalòpods destacaríem la sèpia i el calamar, que tots dos han hagut abundància presència en el mercat de la part del litoral de França.
I pel que fa al marisc, què tenim?
Bueno, el marisc, bona comercialització d'escopinya de gallet o catxell, de la part de Galícia i Holanda. Escamarlà també, de mida mitjana del nostre litoral català d'Escòcia i de França. També recomanem la compra de cloixa de Galícia i Itàlia. I finalitzem recomanant també el consum d'ostra de Galícia i també de França, que ara és un bon moment.
Pues amb aquestes recomanacions acabem l'apartat teu aquesta setmana i tornem a contactar la setmana vinent perquè ens expliquis quin haurà estat el peix i marís més comercialitzat aquí a Mercabarna i la seva procedència.
Molt bé, Isidre. Pues fins la setmana que ve.
Tot seguit, conversem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Hola, Joan, i benvingut al del Camp a Taula.
Hola, què tal, Isidre? Bon dia.
Ja no me'n recordava ni del nom del programa, imagina't. Quan portes tant d'això, ja dic, on has vingut? Quines han estat les fruites que més s'han comercialitzat al mercat i d'on procedien?
Sí, mira, bàsicament s'està comercialitzant molt el que és de tardor, com són les magranes, que venen de la zona de la Can i Múrcia. Ja aviat, encara no, però no t'hi tenen gaire ja amb arribar a la zona de Turquia, vull dir, perquè aquí ja es començaran a acabar aviat. Caquis, que es venen de València, o codons de Lleida d'aquí de Barcelona, castanyes, lògicament, de Galícia, boníssimes, taronges i mandarines, hi ha mandarina i hi ha molta i bona, i taronja, bueno, depèn de la varietat, que ara començava tot just, però bueno, encara li falta un palet. El raïm també molt bo de la carn, eh? Bàsicament són els productes d'ara de temporada.
Volies parlar, em sembla, d'alguna fruita en particular, no?
Sí, bueno, que també és ara d'aquesta temporada de la tardor, que és la xirimoia.
Bueno, és que clar, dic fruita, però clar, com que sembla com una carxofa, també a vegades no saps on qualificar-la.
Sí, i el que passa que, és bona, no? I, bueno, té un petit inconvenient, per mi, que és la llavor, té molta llavor. Però entenc que és una fruita realment molt bona i, bueno, depèn de qui no se la pot menjar, i ara ho explico. Mira, bàsicament es diu, es creu que és originària de la zona del nord del Perú i de la banda del sud de l'Equador, on ja es conreava doncs, des d'aproximadament 200 anys després de Crist. Però que tampoc podem descartar la seva procedència que vingui de la zona de l'Amèrica Central i de Mèxic. Vull dir que encara que estava centrada entre el Perú i l'Equador, també podria venir d'aquí. Aquí a Espanya la van introduir com a pel 1750 aproximadament i va entrar a la zona que tenim privilegiada a Espanya, que és la zona de Motril, Salobreña, Muñécar, aquella part de Màlaga, on tenen una mena de microclima i on es fan aquests productes tropicals. De fet, és un producte tropical. I des d'aquí probablement va ser on la van portar cap a Itàlia, inclús a Madeira. I ja després a l'època colonial, bueno, això ja la van introduir cap a Xile, que de fet entre Xile i Espanya són els majors productors de xirimoies del món. Primer a Espanya i després Xile. A la zona d'aquí de la Mediterrània, doncs bàsicament es conrea doncs, des d'Israel, passant per Egipte, Grècia, a Calàbria, no? Vull dir que s'està fent a tota la zona mediterrània. Hi ha un petit problema, que és el que dèiem, que la xirimoia té molt de sucre. Què passa amb això? Bueno, pues la persona que es propensa que li pugi o que tingui diabetes, pues bueno, és una fruita, pues, podríem dir, prohibida. Prohibida perquè si té, encara que és al voltant del 20% de sucre, i això pues, realment és molt. I com us deia abans, per mi té massa llavor. És molt bona, però si no tingués tanta llavor, realment seria increïble.
Al millor aquests que s'han inventat treure la llavor de la síndria, al millor podrien treure la llavor de la xirimoia, també.
Sí, no, bueno, la llavor de la xirimoia anem en compte amb ella. Tenim que anar una miqueta en compte.
Ja.
No és com la de la síndria.
No, és diferent. I pel que fa a les hortalisses, com estem aquesta setmana?
Sí, bueno, doncs pues tenim una miqueta de tot. Amb el temps que està fent de bonança, realment està tot pujant massa de pressa, no?
I els calçots que deies ja estan arribant o semblava que arribaven, no? Els calçots.
Sí, ja comencen a arribar calçots, ja es veuen. Encara no amb el volum que estem acostumats, però déu-n'hi-do, ja es comencen a veure força calçots. I, bueno, els haig tendres, lògicament, que venen aquí de Barcelona. Tant les carbasses que venen de Tarragona o d'aquí de Barcelona, o pebrots, ja, vergínies que venen d'Almeria, les bledes, que també venen d'aquí, la mongeta tendra, que ven molta d'Almeria i d'aquí de Barcelona, faves, pesos, vull dir, ja tota... és que, hasta carxofes, que teòricament haurien d'esperar un palet, però dir que aquesta bonança fa que la verdura, doncs, bueno, pugi molt de pressa i n'hi hagi molta, i, bueno, els preus, bueno, també són bastant raonables.
Doncs gràcies, Joan, i tornem a posar-nos en contacte la propera setmana.
Molt bé, a vosaltres, fins la setmana vinent.
I fins aquí la secció del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radiohostel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Quina és la recepta que ens portes en aquest apartat que oferim amb la col·laboració de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Vall d'Hebron i l'Espai Cuina?
Doncs mira, avui us porto unes mandonguilles de tardor, un plat molt econòmic que ens presenta el Juanjo, el carnisser del Mercat de la Vall d'Hebron.
Faran falta molts ingredients?
Doncs mira, si voleu anotar, per 4 persones ens caldrien 30 mandonguilles, 2 cebes grans, una cabeça d'alls, brou, bolets de temporada, sal, romaní en pols, farina, oli i vi.
I com l'elaborem?
El primer que hem de fer, que cal, és enfarinar les mandonguilles, que haurem comprat prèviament al nostre carnisser o carnissera de confiança. A continuació, espolseu la farina sobrant i fregiu-les a la cassola. Retireu-les un moment quan estiguin rosses. Sofregiu l'all i la ceba i saleu. Aboqueu un got de vi blanc i deixeu que s'evapori l'alcohol. Afegiu el brou i les mandonguilles. Això sí, rectifiqueu de sal i afegiu romaní en pols. Deixeu que cogui a foc lent durant una mitja hora aproximadament. Renteu bé els bolets. En aquesta ocasió, trompetes de la mort. Afegiu els bolets i deixeu que coguin uns 10 minuts més i ja està, ja ho tindríem. I fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la 1 del migdia, a Ràdio Estel. Productes de proximitat.
En aquesta secció, que compta amb la col·laboració de Saja, parlarem avui amb Carles Noelar, de Mas Noelar, empresa familiar ubicada a la Garriga, que elabora oli d'oliva verge extra. Bon dia, senyor Noelar.
Molt bon dia.
Des de quan es dediquen a la producció, elaboració i comercialització d'oli d'oliva verge extra?
Mira, a Can Noelar treballem al conreu de l'olivera des de fa molts anys. De fet, treballem amb algunes oliveres que tenen més de 100 anys. Uh-huh. Produïm olives, elaborem el molí de Can Sapera de Santa Eulàlia de Ronçana i comercialitzem els olis, ja sigui directament o a través de botigues de productes de proximitat, a més de subministrar diversos restaurants adherits al moviment de Slow Food. Vull dir, això és més o menys el que fem.
Perquè, clar, quan parles d'olivera, d'oliva, et venen comarques que hi ha denominacions d'origen i tot, i clar, la Garriga, ben bé una zona productora d'oli, no ho és, no? Per tant, et sobta, no?, veure que hi ha un productor en aquesta zona?
Sí, de fet, a veure, la Garriga és un poble que avui dia ja podem considerar que no és un poble eminentment agrícola. El que sí és que encara queda, doncs, una activitat, bueno, quasi bé diríem marginal, però hi queda, no? De fet, és un poble ja industrial, hi havia hagut molta indústria de la fusta, llavors el tema de les botifarres tenia molta anomenada, però activitat agrícola, hi ha diferents cases de pagès, que encara hi ha gent que encara està en aquest món, vull dir, d'una forma potser més marginal, però sí, encara movem la cua.
I quines varietats d'olives utilitzen en aquesta zona? Són autòctones d'aquí?
Mira, de fet treballem bàsicament, o almenys jo treballo bàsicament, amb dues varietats d'olivera. Una és la blanqueta o blanc roig, i l'altra és la vera. Mm-hmm. Aquesta última, aquesta varietat vera, és la nostra varietat autòctona per excel·lència. Mm-hmm. Per explicar-ho, podríem dir que la vera la podem trobar bàsicament al Vallès Oriental, al Vallès Occidental, n'hi ha en el Bages i a l'Anoia, no? Mm-hmm. Més enllà també en pots trobar, però més d'una forma més testimonial. Mm-hmm. Sí, en canvi, la varietat blanqueta, l'altra que tinc, que de fet fa menys anys que la cultivem, doncs aquesta és una varietat que és molt més estesa, bàsicament arreu de Catalunya i també arreu d'Espanya, sí.
Mm-hmm. I utilitzant aquestes varietats, quina característica especial i diferenciadora té el seu oli?
Mira, de fet, a la nostra zona, com a totes les zones el seu producte estrella, a la nostra zona, l'oli més apreciat és el vera. De fet, el vera ens regala amb un sabor molt intens, força afruitat, i aquest afruitat ho és tant més quan més d'hores s'inicia la collita, és a dir, quan l'oliva és una mica més verda, no? També és veritat que quan culls l'oliva més verda, a vegades et dona un sabor una mica més intens i també alhora més amarg o més aspre, no? Però aquesta espró i aquesta amargantor, que és una qualitat de l'oli dintre d'uns límits, és, de fet, és una qualitat que és molt apreciada. Clar, si això la gent hi està acostumada. En canvi, el Blanqueta és un oli que és més suau, i bueno, és més, jo diria que és més light. També és molt bo, tots dos són dos olis d'oliva verge extra, però comparativament, jo sempre explico, perquè la gent m'entengui molt ràpidament, que la vera seria el xocolata negre, per fer la comparança, i el Blanqueta seria el xocolata amb llet.
O sigui, un més fort i l'altre més...
Correcte.
Més fluix, per dir-ho d'una manera... per entendre'ns. Per,
sí, això mateix.
Per fer-ho entenedor, bueno, ho ha vist... S'ha visibilitzat molt bé el tema. Llavors, quin tipus d'envasats comercialitzen?
Mira, depenent del destí, utilitzem un o altre envasos. A veure, si és per consum casolà, s'utilitza el PET, ja sigui amb un litre, amb dos litres o amb cinc litres. I llavors, en canvi, per restauració, la gent ja em demana, com hi ha la normativa que va sortir fa un parell d'anys, més o menys, doncs demanen vidre perquè és més, vesteix més, no? Sempre utilitzem vidre fosc, i normalment d'un sol ús, no normalment, sempre d'un sol ús. I els formats que fem, que utilitzem, són de 250 i de 750. Si hi ha alguna comanda especial, també ens adaptem i també doncs, podem estudiar la comanda en el seu moment.
Home, no estan les coses com per donar comandes, no? Suposo que llavors s'ajusten al que sigui, no?
Sí, bueno, però jo penso que avui dia, doncs, depèn del que el demani la gent, doncs, bueno, has de saber moure't cada moment.
T'has d'anar ajustant.
Això mateix, sí.
Perquè el mercat és el local, suposo, no?, el de la zona.
Bé, a veure, s'ha de tenir en compte que a Can Noelar tenim una producció molt petita, no? Llavors, i també val a dir que solament comercialitzem l'oli que produïm. És a dir, si no tinc oli o no en produïm, doncs no en compro a fora i llavors fem la revenda, no? O sigui, solament produïm, venem el nostre. Llavors, dit això, el nostre àmbit és bàsicament comarcal, Tot i que doncs, hem tingut alguna comanda, inclús a l'estranger, no? D'una forma, si vols, testimonial, però bàsicament. I llavors tenim botigues més o menys de la comarca o les comarques veïnes, i fem fires també doncs, per la comarca i comarques veïnes. Sí. Un parell o tres de fires, sí.
I com es presenta la collita d'enguany?
Mira, val a dir que l'olivera, unes varietats més que altres, és un arbre que és força alternant. Llavors, nosaltres l'any passat vam tenir una molt bona collita. Llavors, aquest any, en principi, tocaria, no?, malauradament, tenir una collita més fluixeta. Llavors, per el que fa a la varietat vera, la collita, doncs, bueno, és una mica més fluixeta que l'any passat, però encara dintre Déu-n'hi-do, no? Però pel que fa a la Blanqueta, és un desastre perquè no hi ha, no sé el per què, els arbres no ens van florir, i la collita és 0 quilos. Vull dir que en aquest aspecte ha sigut això un desastre. Però bueno, esperem sequera, que l'any que ve sigui millor. Vull
pot ser la sequera, també, que en algunes zones ha influït?
Bé, jo tinc tota l'olivera, jo la tinc amb secar, no? Ah. I jo penso que podria ser degut al dèficit hídric que pateixen les oliveres, no aquest any, sinó de fa 2 o 3 anys, no? Però, bueno, s'hauria de certificar això, no? Jo penso que potser també podrien haver-hi altres factors, no? Però la veritat és que ho he comentat amb algun tècnic i el fet de que no florissin els arbres els va estranyar molt, no? I no em van saber què dir. Vull dir, de fet, seria una cosa que seria una cosa a estudiar més a fons.
Doncs aviam si troben una solució i esperem que al final la collita sigui millor del que es preveu. I, per tant, agraïm a Carles Noelar que ens hagi parlat de l'oli que produeixen.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per deixar-nos doncs, fer ressò del producte que fem amb el màxim carinyo, per brindar-lo doncs, a qui ens el vingui a buscar.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor? Cabina insonoritzada? Facilitat de maneig? Una consola de nova generació? Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
Avui dissabte 21 de novembre es fa a Santa Bàrbara una jornada tècnica sobre els nous reptes de l'olvicultura amb la nova política agrària comuna. Dilluns 23, Montblanc acull una jornada sobre helicicultura professional. Vic, una sobre l'etiquetatge dels aliments venuts a Dojo. Bellaterra, una sobre el seguiment de la dinàmica de la vegetació des de satèl·lit, i al campus del Mar de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, una jornada en la que es debatrà sobre l'impacte que va tenir el frau de la carn de cavall que es va produir, recordem-ho, l'any 2013. El dia 24 realitza a Monells una jornada sobre el càlcul de la petjada de carboni en la producció de llet de vaca. Olot, una titulada El jardí que ens alimenta. A Vila-rodona, una sobre l'aplicació jurídica i econòmica de la nova llei de cooperatives a la Seu d'Urgell, una sobre la prevenció de diarrees neonatals en el maneig de recria. A Barcelona, una sobre els models de comercialització de productes ecològics. A Vilassar de Mar, una sobre el plàstic biodegradable en coixinats d'horta. I a Palafrugell, una sobre aplicacions cromàtiques en el sector agroalimentari. Ja el dimecres 25 es du a terme a Balaguer una jornada sobre la fiscalitat del creixement empresarial a Lleida, una on s'explicarà el que cal saber per exportar fruita dolça i cítrics a països tercers. A Figueres es produirà un networking sobre venda de proximitat de l'Empordà, i a Vilafranca del Penedès una jornada sobre viticultura i enologia ecològica. Ja el 26 de novembre s'efectua a Targa una jornada sobre el cultiu de la soja en regadiu a Santa Coloma de Farners, una en la que es parlarà d'un projecte LIFE per lluitar contra el corc del suro, i també a l'estat fitosanitari dels castanyers. A Lleida, una sobre del maneig de resistències. A Sant Carles de la Ràpita, una sobre la normativa europea en la producció de bivalves i els perills alimentaris associats. Ja el divendres 27 es fa a Caldes de Montbui una jornada sobre el llit compostat a la granja Lletera, on es debatrà si és o no una alternativa per un millor maneig dels animals, i les dejeccions ramaderes. A Barcelona, una jornada de recerca i innovació en sistemes herbacis extensius ecològics. I a Vallfogona de Balaguer, una sobre el sentit comú que cal tenir amb la presa de decisions. Per part del Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura, ha informat que l'Escola Agrària d'Amposta organitza diversos cursos de formació. Així, del 23 de novembre al 2 de desembre realitza un mòdul específic de nivell 1 de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader. Del 24 de novembre al 3 de desembre, un mòdul específic de nivell 2 de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader. I del 23 de novembre al 3 de desembre, al Raval de Jesús, un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. I ja per acabar, del 23 de novembre al 16 de desembre, l'Escola Agrària de l'Empordà du a terme a Banyoles un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Les fires.
Des d'ahir divendres 20 i fins a demà diumenge 22 de novembre se celebra a Arbeca la Fira de Santa Caterina i el Gos Caçador, i a Santa Bàrbara la Fira de l'Oli Novell, Cítrics i Comerç. Avui i demà es realitza a Olot Orígens, la Fira Agroalimentària dels Productes de Qualitat, i a Sant Andreu de Llavaneres la Fira de Tardor, que inclou la segona festa de la Sembra del Pèsol. El 28 i 29 de novembre es fa a Torroella de Montgrí, a Manresa, a Falset i a Organyà, la Fira de Sant Andreu, i a Vallgorguina, la Fira del Bosc i la Terra.
Del Camp a la Taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornarem d'aquí 7 dies a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya, aquí, a Ràdio Estel.
Del Camp a Taula, amb Isidre Font.